Catalunya Informació.
8:15.
Les notícies de les comarques de Girona amb Fèlix Martín.
Inspeccionen 80 locals d'oci nocturn que hi ha entre Figueres, Castelló d'Empúries i Roses i n'expedienten la meitat per incomplir la llei. Aquests controls són conseqüència del primer any de funcionament d'un acord dels tres ajuntaments i la Generalitat per intentar reduir els aldarulls i els accidents de trànsit. El conveni es mantindrà un any més. Una trentena de comerciants al poble de Mont-ras, al Baix Empordà, s'ha queixat de la pèrdua de clientela que els està provocant la recent obertura de la variant provisional del poble per les obres de la carretera entre Palamós i Palafrugell. Avui mateix l'alcalde s'ha reunit amb els responsables dels treballs i han acordat posar cartells informant on és la zona comercial. La candidatura de la vessant mediterrània dels Pirineus perquè es declari com a Patrimoni Mundial de la Humanitat modificarà el projecte per destacar-ne el seu vessant cultural, mentre que inicialment destacaven l'entorn natural de la zona. El canvi s'ha decidit a una reunió que ha fet avui la Comissió de Seguiment del Projecte, atenent les recomanacions que ha fet la mateixa UNESCO. La majoria dels membres de la Confraria de Pescadors de Blanes s'han presentat avui una moció de censura contra el patró major Josep Llaurador. L'acusen de fer una gestió opaca i de no estar al seu costat en moments conflictius. La Generalitat preveu que les obres de millora del campanar de l'església de Sant Fèlix de Girona començaran per fires i confien també que aviat es desencalli el projecte per poder remodelar la façana. Mentrestant, el Departament de Cultura ha adjudicat avui els treballs de restauració i conservació d'una part dels monestirs de Sant Pere de Rodes i Vilabertran. En aquests dos monestirs s'invertiran 400.000 euros. Titulars d'esports.
La Casballo Girona ja és a Vitòria, on demà disputarà el tercer partit de l'eliminatòria dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. L'entrenador Edu Torres destaca les dificultats de poder guanyar la pista del Tau, però també diu que la Casballo té molta il·lusió. L'expedició Pirineu de Girona a l'Everest ha descartat definitivament intentar fer el segon atac al cim. L'alpinista d'anglès Arnau Julià, que era 8.300 metres d'alçada, comença ara la baixada. El delegat territorial d'Esports de les Comarques de Girona, Josep Seguer, ha presentat aquest matí la renúncia al càrrec al nou secretari general de l'Esport, Lolo Ibern. Seguer, que a partir d'ara ja no assistirà a cap acte oficial, està pràcticament 2 anys i 4 mesos al càrrec.
El temps, avui hem tingut temperatures una mica més baixes a tot el territori gironí, però a partir de demà tornaran a remuntar. Seguirà havent-hi algun núvol prim. A aquesta hora a Girona 19 graus, a Anglès 18, a Blanes i Olot 17 graus, a Portbou 16 i 7 graus al Santuari de Núria. Passen 3 minuts a 8:15, us parla Fèlix Martín.
Catalunya Informació.
La Generalitat va inspeccionar l'any passat uns 80 locals d'oci nocturn que hi ha a l'autovia de Figueres a Roses i va aixecar actes d'incompliment de la normativa a més de la meitat. L'augment de les inspeccions i dels controls d'alcoholèmia en aquesta zona és conseqüència d'un conveni signat entre els ajuntaments de Figueres, Roses i Castelló d'Empúries que avui s'ha renovat per un any més. La delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Pia Bosch, ha explicat que es manté aquest acord de col·laboració amb els tres municipis per continuar reduint els aldarulls i accidents de trànsit que hi havia a la zona, a causa, sobretot, del consum d'alcohol.
Renovem la coordinació amb les actuacions en aquells punts en què hi ha doncs, més acumulació de locals conflictius. Especialment potser podem parlar de la zona nit de Púria Brava, que mereix una atenció preferent, però també doncs, la resta de poblacions tenen alguns espais en què hi ha més freqüentment problemes. I l'acord de tots plegats és en seguir col·laborant d'una manera intensa.
La delegada del govern també ha dit que, tot i la reducció dels conflictes i aldarulls que hi havia al davant d'algunes discoteques, sobretot a la zona d'Empúria Brava, no es pot abaixar la guàrdia i que continuaran les inspeccions en aquests locals.
S'han reduït, tot i que per descomptat no podem baixar mai la guàrdia i, per tant, hem de continuar treballant i continuar controlant la situació. Hi ha un absolut acord entre els ajuntaments i la Generalitat de que l'oferta turística que hi ha en aquesta zona també es basa en part doncs, en que hi hagi oci nocturn, però que és molt important que tots vetllem perquè aquest oci nocturn sigui una oferta de qualitat.
Aquest any, bona part de les inspeccions que s'han fet fins ara als locals d'oci nocturn d'aquesta part de l'Alt Empordà s'han centrat en aquells que van cometre infraccions durant l'any passat. D'altra banda, l'alcalde de Santa Coloma de Farners de la Selva, Antoni Solà, s'ha mostrat avui disposat a tancar un bar musical. Es diu Keops, si continua infringint l'horari de tancament. L'alcalde ha assegurat a Catalunya Informació que el consistori no canviarà el pla general per facilitar la implantació de discoteques al centre urbà. Isabel Junola.
L'alcalde de Santa Coloma ha destacat les queixes dels veïns que denuncien que no poden dormir perquè el volum de la música és massa alt i tanca més tard del permès. Segons ell, si els responsables del local continuen incomplir la normativa, optaran per tancar-lo.
Si continuen infringint, doncs també hi ha la possibilitat, a menys que... No sé, és que jo no veig la solució. La solució, si passa o donar-los permís de discoteca, que en aquests moments no podem, o una cosa o l'altra, doncs la veritat és que no... Hi ha poques possibilitats de que ens en sortim, perquè...
Antoni Solà ha afegit que les firmes recollides pels responsables del local en favor de la seva activitat no tenen força perquè no pertanyen als veïns afectats. L'alcalde de Santa Coloma de Farners aposta per traslladar aquest tipus d'activitat d'oci nocturn a la zona del polígon industrial després que hi ha hagut diverses propostes en aquest sentit.
Catalunya Informació. Ara, més notícies en una hora.
La trentena d'empresaris que tenen negocis en el nucli urbà de Mont-ras estan força preocupats perquè diuen que han perdut força clientela des de dilluns, força clients des de dilluns, quan va entrar en funcionament la variant provisional per les obres que es fan a la carretera entre Palamós i Palafrugell. Avui l'alcalde s'ha reunit amb els responsables de les obres i, entre altres, han acordat posar més cartells informant d'on és la zona comercial. Esteve Puigegó.
El propietari del restaurant Cala Filomena, un dels establiments afectats, diu que estan tenint pèrdues importants i es queixa de que no se'ls avisés en temps dels talls.
He tingut unes pèrdues molt grans en el negoci i hem perdut molta gent i és per l'únic que estem lluitant ara, perquè ens deixen un accés, ara diuen, però clar, com que hi ha unes senyals que només posa que és per accés de veïns, doncs clar, el que nosaltres estem lluitant és perquè ens fiquin uns cartells que com a mínim que ens puguin vindre per un costat a... en el nostre restaurant.
Aquest matí l'alcalde de Mont-ras, Manel Montalbán, s'ha reunit amb responsables a l'obra i ja s'han començat a aplicar diferents millores.
Ja hi ha senyalització d'orientació allà on hi ha a cada zona els comerços i les botigues perquè la gent hi pugui accedir. I a més es passarà un pamflet informatiu per la gent de fora i també la de casa de quina manera han de fer la mobilitat a tota aquesta zona.
El tancament de la C-31 dins el nucli de Mont-ras per les obres de desdoblament de la via afecta una trentena de comerços.
La candidatura de la vessant mediterrània dels Pirineus perquè es declari aquest espai patrimoni mundial de la humanitat modificarà el projecte per destacar-ne el vessant cultural, mentre que inicialment destacava el seu entorn natural. El canvi s'ha decidit a una reunió que ha fet avui la Comissió de Seguiment del Projecte, atenent les recomanacions que ha fet la UNESCO. Albert Requena.
El Comitè de Seguiment de la candidatura de la vessant mediterrània dels Pirineus ha fet avui la seva última reunió de treball abans de l'arribada dels inspectors de la UNESCO, que han d'avaluar el projecte aquest estiu. A la trobada hi han assistit membres dels Ministeris de Cultura espanyol i francès i han acordat introduir diverses modificacions per reforçar la importància del patrimoni cultural de la zona. El president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Jordi Cabezas, ha indicat que fins i tot la mateixa UNESCO consideren que el projecte tindrà més possibilitats d'aconseguir la declaració de patrimoni de la humanitat.
Si posem tots aquests elements patrimonials, culturals, que hem dit sempre, des dels grecs, els romans, el preromànic, el romànic, el gòtic, el modernisme i l'art contemporani d'en Picasso, d'en Dalí, d'en Gauguin, que varen pintar a principis de segle tant a Colldiure com a Cadaqués, com a Ceret, i que aquest paisatge està penjat a tots els millors museus del món, la UNESCO pensa que potenciar l'element paisatge és molt més important que només parlar de parcs naturals i d'elements naturals.
La proposta per declarar patrimoni de la humanitat aquest espai, que inclou les comarques de l'Alt Empordà i el sud del Vallespí i el Rosselló, es debatrà a l'Assemblea de la UNESCO, que es farà el juliol de l'any que ve a Nova Zelanda.
L'Ajuntament de Besalú a la Garrotxa ha elaborat una fitxa tècnica de tots els monuments del municipi i fixarà un calendari per fer-ne el manteniment. Entre altres, s'han detectat esquerdes en una base del pont medieval, però l'alcalde ha dit que no són danys greus.
L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha explicat que l'Ajuntament té una fitxa tècnica de tots els monuments del poble i ha dit que les esquerdes que té el pont de Besalú no són preocupants. Ha afegit que estan elaborant un calendari de manteniment que inclou la reparació de les fissures del pont romànic i que hauran de finançar les diferents administracions.
Ha arribat el moment, de com que hem fet un estudi globalitzat de tot el centre històric i de tots els monuments, de fer un calendari i anar reparant tot el que s'hagi de reparar. Aquesta... és una joia arquitectònica del país i, per tant, s'ha de protegir, això és obvi.
El pla de manteniment proposat per l'Ajuntament de Besalú ja inclou una partida de 270.000 euros de l'1% cultural del Ministeri de Foment.
I la Generalitat preveu que les obres de millora del campanar de l'Església de Sant Fèlix de Girona comencin per fires. Confien també que aviat es desencalli el projecte per remodelar la restauració de la façana.
El director dels Serveis Territorials de Cultura Girona, Josep Quintanes, ha dit avui que el conveni entre el Bisbat, la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació per cofinançar la reforma de la façana es preveu firmar abans de l'estiu. Pel que fa al campanar, l'acord a quatre bandes ja es va tancar temps enrere. Les obres es vol que comencin a finals d'octubre.
O la voluntat seria que les obres comencessin, doncs, al voltant de fires. L'objecte sempre ha estat que per fires el campanar de Sant Fèlix estigués embarat.
A banda del projecte de millora de l'Església de Sant Fèlix de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat ha adjudicat avui els treballs de restauració i conservació dels monestirs de Sant Pere de Rodes i Vilabertran. A Sant Pere de Rodes s'invertiran 334.000 euros per estabilitzar els murs del campanar, la torre de l'homenatge i unes dependències annexes al claustre. El monestir de Vilabertran es restaurarà la capella de Rocabertí per un import de 65.000 euros més.
Catalunya Informació.
L'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat avui al migdia la modificació de la zona on s'ha de fer una escola d'educació primària. L'aprovació en un ple s'ha fet amb l'abstenció dels grups que estan a l'oposició. Puigcerdà, Eduard Palomares.
L'equip de govern municipal va adjudicar la redacció del pla parcial a la Universitat Politècnica de Catalunya per agilitzar els tràmits del pla i poder disposar del solar on ha d'anar la nova escola. L'alcalde de Puigcerdà, Joan Planella, ha subratllat el caràcter d'urgència que adopta la construcció del nou centre escolar pel fet de la manca d'espai que hi ha a l'actual escola pública del municipi.
Que hi havia concretament tres zones d'interès prioritari. Una d'elles era aquesta, perquè hi ha d'anar la futura escola, i quan són els propietaris que han hagut d'escollir la persona tècnica, doncs normalment s'han retardat molt les coses.
D'altra banda, el nou conseller d'Educació i Universitats, Joan Manel del Pozo, ha programat una visita demà a la Cerdanya, on ja ha previst una reunió a Puigcerdà per concretar la construcció de la nova escola.
La majoria de membres de la Confraria de Pescadors de Blanes han presentat una moció de censura contra el patró major Josep Llaurador. L'acusen de fer una gestió opaca, de no donar informació i de no estar al costat dels pescadors en moments conflictius. Blanes, Rosa Giral.
El malestar que viuen des de fa temps els pescadors de Blanes a nivell intern ha acabat amb una moció de censura. És contra el seu patró major, Josep Llaurador. L'acusen de moltes coses, com una gestió no transparent, de no donar informació, decidint unilateralment i no donar la cara en moments de crisi. Per això, 12 membres de la Junta de la Confraria, que en total són 19, han presentat la moció de censura. Un d'ells, el vicepresident Eusebi Esglés, explica que abans han intentat solucionar-ho sense èxit.
Nosaltres aquests 6 mesos hem intentat reconduir tota la cosa des de dintre. No hem aconseguit res i sempre hem tingut frontalment l'oposició del patró major.
En principi, la moció de censura s'ha de votar en una assemblea prevista per aquest divendres. Després s'han de convocar eleccions per renovar tota la junta de la Confraria de Pescadors de Blanes.
El fiscal demana un total de 84 anys de presó per 6 acusats de segrestar el propietari d'un locutori de Roses i robar-li 30.000 euros el mes de febrer de l'any 2004. Dos dels processats continuen empresonats, mentre que els altres 4 estan en llibertat.
Els fets van passar a principis de febrer del 2004, quan diverses persones encaputxades van robar el propietari d'un locutori telefònic de Roses, Mustafa Haidí, i després el van segrestar, el van emmanillar i quan intentaven endur-se'l el van llançar d'un cotxe en marxa a la carretera de Cadaqués. Segons l'acusació, en el robatori hi van participar els ocupants de dos vehicles, uns que van executar el segrest i els altres que feien feines de vigilància. L'advocat defensor de dos dels acusats, que suposadament feien feines de suport, Sebastià Salelles, ha negat la implicació dels seus clients en el cas.
Ells han explicat el per què estaven a Roses aquella nit, ho han justificat, que era per qüestions de treball i que sortien d'una entrevista amb un empresari i que va ser una detenció totalment amb ells, que per ells no hi ha cap tipus de connexió, no? De fet, estan en llibertat i estan a l'espera del judici.
El fiscal demana una pena de 6 anys per detenció il·legal, 5 per robatori amb força i 3 anys més per un delicte de lesions per a cadascun dels 6 acusats. El judici per a aquest cas és previst que es faci demà al matí a l'Audiència de Girona, després que s'ha suspès 2 vegades per la incompareixença d'alguns dels acusats.
I avui ha declarat davant el jutge el veí de Figueres que hi van detenir els Mossos d'Esquadra pels presumptes maltractaments als seus dos fills de 6 i 8 anys. El jutge l'ha deixat en llibertat i ara s'ha de decidir si la Generalitat pren alguna mesura cautelar respecte a la custòdia de la mainada. Els afectats són un nen i una nena que tenen lesions provocades pel seu pare amb una forquilla roent. L'home ha dit que es tractava d'un càstig. La detenció es va fer ahir després que els serveis mèdics de Figueres van activar el protocol d'actuació per un presumpte cas de maltractaments. L'home té 36 anys i és d'origen magribí. La seva dona també està imputada per no haver denunciat els fets. També direm, abans d'arribar a 7:45, que després de 2 dies de deliberacions, aquest vespre es farà públic el veredicte del jurat popular que ha intervingut en el judici pel crim del veí de Platja d'Aro Ullí Ros l'any 2003. Hi ha 3 acusats per als quals el fiscal demana 25 anys de presó, però només un d'ells ha reconegut haver participat en el crim. El judici s'ha fet durant 2 setmanes a l'Audiència de Girona i els membres del jurat es van tancar a deliberar ahir, però no es van posar d'acord. Avui s'han tornat a trobar i, segons acaben de fer públic, ja han pres una decisió que donaran a conèixer a partir 8:45. Quan se sàpiga aquest veredicte, n'informarem puntualment a Catalunya Informació. Hem arribat a 7:45.
Les notícies en un minut.
Hem obert aquest informatiu destacant que la Generalitat i els ajuntaments de Figueres, Castelló d'Empúries i Roses han renovat el conveni per controlar l'oci nocturn de la zona.
L'any passat van inspeccionar 80 locals de l'autovia de Figueres a Roses i van aixecar actes d'incompliment de normativa més de la meitat. A més, també van augmentar els controls d'alcoholèmia. Avui han anunciat que renoven el conveni un any més per reduir els aldarulls.
Empresaris i comerciants de Mont-ras diuen que la variant provisional els fa perdre clientela.
Són una 30 d'empresaris que tenen negocis en el nucli urbà de Mont-ras. Asseguren que han perdut molta clientela des de que dilluns va entrar en funcionament la variant provisional per les obres de la carretera entre Palamós i Palafrugell. L'alcalde i responsables de l'obra han acordat posar més cartells informatius on és la zona comercial.
Hi ha canvis a la candidatura de l'Alt Empordà presentada a la UNESCO.
La candidatura de la vessant mediterrània dels Pirineus, perquè es declari aquest espai com a patrimoni mundial de la humanitat, modificarà el projecte per destacar-ne el vessant cultural, mentre que inicialment destacava l'entorn natural. El canvi s'ha decidit a la reunió que ha fet avui la comissió de seguiment del projecte.
I ara la previsió del temps que ens espera a les comarques de Girona. Jofre Genoé, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui la situació meteorològica ha sigut força més estable, tranquil·la. No hi ha hagut els ruixats o les tempestes. D'ahir la situació ha millorat i sembla que continuarem amb aquest tarannà de sequera, de poca pluja al llarg dels propers dies i d'un temps agradable, tranquil. Aquesta nit encara l'ambient serà fresc o fins i tot fred i sobretot a prop del Pirineu, on punts, per exemple, com el Ripollès s'esperen un altre cop mínimes pròximes als 4 o als 5 graus. A partir de demà les temperatures inicien una recuperació progressiva, aniran pujant aquests termòmetres i pel cap de setmana sembla que tornaria a fer una mica de caloreta. La tramuntana encara pot bufar punts sobretot de l'Alt Empordà, nord del Cap de Creus, potser més feble a partir de demà. Demà dijous hi haurà alguns núvols prims, però es mantindrà, com deia, amb el temps tranquil.
A aquesta hora a la Bisbal, 20 graus a Girona, 19, 18 graus a Banyoles, 14 a Sant Pau de Segúries i 10 a la Molina.
Catalunya Informació.
Joventuts musicals del Pla de l'Estany descentralitzaran de Banyoles els concerts que programa perquè arribin a d'altres municipis de la comarca. Això ha estat possible gràcies a una aportació econòmica del Consell Comarcal de 4.000 euros, que és la meitat del pressupost anual que té l'entitat. Banyoles, Neu Santa Maria.
Segons ha explicat el president de Joventuts Musicals, Miquel Cuenca, l'aportació del Consell Comarcal servirà per fer arribar la música a altres municipis de la comarca, més enllà de Banyoles, que és on s'aglutina la major part de la programació. Coincidint amb la signatura d'aquest conveni, Cuenca també ha avançat algunes de les actuacions que ja hi ha programades per l'últim semestre de l'any.
Tenim previst, per exemple, concerts de jazz amb en Jordi Bonell, que és un dels millors guitarristes de jazz que hi ha a l'estat espanyol. Concerts també de música ètnica amb l'Orquestra Àrab de Barcelona, i que, bueno, és una orquestra doncs, que està sortint a festivals d'Alemanya, de França. Concerts de música clàssica amb el trio Pamina, un trio que ve del Japó.
De moment, 3 municipis més de la comarca acolliran concerts, però s'espera que de cara a l'any vinent s'impliquin encara més ajuntaments.
I el mes de juliol, a Torroella de Montgrí es farà la 10a edició del curs de música tradicional FESCAT, Marina López.
Durant una setmana del 16 al 23 de juliol, tothom que vulgui podrà aprendre a tocar algun instrument tradicional català, com el sac de gemecs o la gralla. El responsable de la formació del FESCAT, Josep Albà, destaca que per aquesta edició s'han diversificat els grups instrumentals.
Consolida el fet de que cada instrument pugui tenir també una classe magistral a càrrec d'algun músic excepcional dels que durant l'any doncs, costen de tenir i que farà tota una sessió d'aquest instrument, tant en el nivell elemental com en el nivell mig.
Es preveu que aquest 2006 se superin els 71 alumnes que el curs va rebre en l'edició passada.
També avui han presentat la programació del Festival de Música Pop Independent que es farà a Arbúcies la segona setmana de juliol.
La segona edició d'aquest festival comptarà amb les actuacions d'Albert Pla, Roger Mas i Adrià Puntí, entre d'altres. Com a novetat, s'ha organitzat un taller de discjòqueis per a joves. Ho ha explicat una de les organitzadores, Anna Cerdà.
Com crear música a partir de música ja feta, és a dir, com crear música amb instruments electrònics. Es convidarà a la gent a portar els seus discos, tant de vinil com CD, i ell els ensenyarà doncs, què pots treure d'aquests recursos, no?
El Festival d'Arbúcies estrenarà també una producció pròpia. És un espectacle inèdit, produït per Pau Riba i la Banda dels Lladres. El festival se celebrarà el 7 i el 8 de juliol.
De la música al teatre, la sisena edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona inclourà aquest any l'actuació de 15 grups.
Són 3 grups més que en l'edició anterior. El festival es vol convertir en un dels festivals internacionals de teatre amateur de referència. És l'objectiu del seu director, Martí Pere Ferrer.
Crec fermament que el FITAC serà un esdeveniment que serà un punt de referència internacional dins els festivals d'arreu del món. Per tant, en això estem treballant, en posar aquesta pedra i en crear un edifici sòlid doncs, que sigui un punt de referència.
El Festival de Teatre Amateur incorpora nous espais i s'ampliarà l'aforament de l'escenari principal del pati de la Casa de Cultura de Girona. Es farà del 29 d'agost al 2 de setembre.
I demà començarà la tercera Fira Internacional de la Màgia i la Il·lusió de Palafrugell, que enguany renova i amplia alguna de les propostes que s'han programat fins dissabte. Un circuit d'espectacles de carrer o la gala de clausura, amb alguns dels millors mags de tot el món, són els actes estrella.
Encara que la fira comenci demà amb una activitat adreçada a les escoles, els actes més importants s'han reservat pel cap de setmana. Després del sopar amb espectacle del divendres al vespre, dissabte a partir de les 6 de la tarda, el centre de Palafrugell acollirà diverses actuacions de carrer. Una de les cercaviles exhibirà un globus apel·lí de 7 metres de llarg i 2 i mig ample. A la nit clourà l'esdeveniment una gala on participaran 5 dels millors mags del món, tal i com explica Miquel Murga, el director escènic de la FIMI.
Tenim un número visual fantàstic, que és la Visiona, que és una transformació visual que la gent al·lucinarà molt. Tenim un dels millors pickpockets que hi ha al món, que és l'Aparició, que al·lucinarà la gent perquè vagin en compte que s'hi prendrà fins i tot els calçotets. El Juan Mayoral, que és un dels números internacionals de màgia més premiats arreu del món, i a més tenim un número d'una acrobàcia màgica d'una xinesa fantàstica.
La fira s'inclou dins dels actes de les 44enes festes de primavera de Palafrugell que celebren aquests dies.
Catalunya Informació.
8 minuts i seran les 8 de la tarda. És el moment de repassar l'actualitat dels esports. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda. La Casballo Girona ja és a Vitòria, on demà a partir de 8:45 del vespre jugarà davant el Tau el tercer partit de l'eliminatòria dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. De fet, el Tau a Casballo és l'única sèrie que està empatada a una victòria després del segon partit i, per tant, l'única que tindrà segur un quart partit. Per tot plegat, l'entrenador de la Casballo Girona, Edu Torres, veu d'aquesta manera la situació actual del seu equip.
Jo crec que és un moment, hauria de ser un moment bonic. Crec que amb tots els condicionants i aconeguts no hi ha hagut l'ambient necessari i, de fet, jo crec que es va traduir en una pobra assistència l'altre dia. Però com vaig dir abans de començar la sèrie, la il·lusió no ens la treu ningú i després de guanyar un partit, doncs, no només mantenim aquesta il·lusió, sinó que surt una mica reforçada, no? Però també, per un altre costat, entenc que guanyar 2 partits més al Tau seria una proesa.
L'equip ha marxat aquest matí de Girona i aquesta tarda s'entrena a l'escenari del partit de demà al pavelló Fernando Buesa Arena de Vitòria. I són tots els jugadors de la plantilla, a excepció de Maurice Carter, que s'ha quedat a Girona. A l'expedició de la Casballo hi ha il·lusió per mirar de donar la sorpresa demà i tenir l'oportunitat de sentenciar l'eliminatòria diumenge a Fontejau. Edu Torres considera que en el partit de demà es veurà això, il·lusió contra experiència.
Molt difícil, segur que ells sortiran molt durs a mossegar, a posar un ritme molt alt des del principi. Nosaltres doncs, hem d'estar molt bé en tots els sentits, defensivament, però també necessitem un gran nivell d'encert. Ells tenen molt acostum de jugar partits amb la pressió de competir al més alt nivell, porten molts anys com a bloc, com a estructura, i nosaltres pràcticament acabem de néixer en aquest sentit, no? I hi ha una gran diferència, però repeteixo que per il·lusió no quedarà.
La Casballo Girona tindrà el suport d'uns 50 aficionats, 30 dels quals s'hi desplaçaran demà al matí en autocar, que ha organitzat el club. La resta hi té previst anar-hi en cotxes particulars. L'expedició Pirineu de Girona a l'Everest 2006 ha descartat definitivament fer un segon intent d'atac al cim. Després que la setmana passada Joan Cardona va aconseguir fer el cim de la muntanya més alta de la Terra, l'expedició gironina s'havia plantejat fer aquesta mateixa setmana un segon atac. L'alpinista d'anglès Arnau Julià, que és al camp 3 a 8.300 metres d'alçada, ha estat dubtant fins a última hora si demà al matí començaria l'atac al cim o acabaria renunciant. Al final ho ha descartat per qüestions de logística. Des de Girona ens ho ha explicat el portaveu de l'expedició, Quim Cufí.
Bé, en aquests moments la decisió ha sigut una decisió personal de l'Arnau, ha valorat tota la seva situació, ell físicament i mentalment està molt fort, però llavors en aquests moments no ha acompanyat la logística d'atac, no? Està en el camp 3, 8.350 metres, s'ha trobat que no té oxigen, no té el camp muntat, vull dir que s'ha hagut de posar en una altra tenda i utilitzar tot un altre material d'una altra expedició, i que no ha pogut tenir el recolzament dels xerpes perquè els xerpes estan cansadíssims de la primera intentona d'en Joan Cardona i no l'han pogut recolzar per tal de tenir una infraestructura assequible i adequada com per poder fer un cim amb garanties. Per tant, ell ha reflexionat, ha mirat tots els pros i els contres i ha decidit que demà al matí doncs baixarà, no?
El delegat territorial d'Esports de les Comarques de Girona, Josep Seguer, en una entrevista que ha tingut avui al matí amb el nou secretari general de l'Esport, Lolo Ibern, li ha presentat la renúncia al càrrec. Ho ha confirmat així el mateix Josep Seguer.
Està parlant amb el nou secretari general de l'Esport. Ell ens ha exposat la situació de la secretaria i després cada un de nosaltres hem fet la nostra opció. A mi em va proposar el meu partit, Esquerra Republicana de Catalunya, a Comarques de Girona. Em va confirmar el secretari general, Rafael Niubó. Actualment Esquerra ja no forma part del govern, per tant, en coherència política, jo he posat el càrrec a disposició del nou secretari general i li he demanat que no em confirmés.
Així, després de pràcticament 2 anys i 4 mesos de gestió, Josep Seguer, que a partir d'ara ja no assistirà a cap acte oficial, d'aquí a molts pocs dies deixarà de ser el delegat territorial gironí d'Esports.
Jo seguiré en el meu lloc fins que m'enviïn el substitut i en aquests moments em sento decebut. S'havia fet un gran projecte entre el secretari general, els directors generals, els representants territorials, molls programes a mitja execució i que ens han apartat del govern en un moment en què havíem de consolidar tots aquests programes i tots aquests projectes. I això dol personalment, políticament i tècnicament. Ara bé, que hi hagi un nou secretari general que ja estava implicat en tots aquests projectes, com a mínim em dona aquella alegria de que segur que hi haurà una certa continuïtat, tot i els canvis. Ara bé, això depèn en bona part de la voluntat del nou secretari general, del seu equip i dels representants territorials, en el nostre cas a Comarques de Girona.
Catalunya Informació.
En futbol, l'equip femení de l'Ostretit continua preparant el decisiu partit d'aquest diumenge al migdia, on hi ha en joc l'ascens a la Superliga. Rebrà l'Atlético Féminas de Madrid i només li val la victòria si vol pujar de categoria. En canvi, a l'equip femení de l'Atlètic de Madrid li serveix l'empat després de la seva clara victòria diumenge passat 5-2 davant l'Atlético Araujana, que ja no té cap opció. El partit el van anar a veure diversos directius de l'Ostretit i també l'entrenador Joan Pont.
Vaig treure conclusions bastant negatives per part nostra, perquè lògicament és un equip que realment juga molt bé a futbol, vol la pilota sempre, busca molt a l'entrada per bandes i llavors té una figura davant que és la Mar Prieto, que realment sap molt bé jugar d'esquenes i girar molt bé pilotes a banda, no? La veritat és que en defensa té més dificultats, no?, en sortir en pilota, no? Aquí és allà on nosaltres buscarem, pressionant-les, i a veure si podem aconseguir posar un gol el més aviat possible per posar-les una mica nervioses.
En futbol, 3 jugadores de les Comarques de Girona, a banda del seleccionador, el tècnic de Besalú, Pere Gratacós, seran protagonistes del partit que Catalunya disputarà a Terrassa a partir de 2:15, amb Costa Rica com a rival. Dels 3 jugadors de les Comarques de Girona, en principi només un, el blanenc del Racing de Santander, Òscar Serrano, serà l'equip titular. De fet, és l'únic que ja ha debutat amb la selecció catalana absoluta. Els altres dos, el porter de Bescanó del Barça, Albert Jorquera, i el davanter d'Olot del Peralada, Uri, seran a la banqueta i tindran l'oportunitat d'estrenar-se durant el partit. Encara en futbol, sancions de la tercera divisió tenim amb un partit i, per tant, es perdran l'última jornada de la fase regular de la categoria. Matamala, Raset i Salvanyà del Girona, Ibi Roca de la Fundació Esportiva Figueres, Sergio García del Palafrugell i Ventura del Palamós. En rugby, la jugadora gironina de la INEF de Lleida, Mariona Vila, ha renunciat a participar amb la selecció espanyola al Campionat d'Europa Femení de Rugby 7, que es disputarà aquest cap de setmana a la ciutat francesa de Llemotges. Sí que serà en aquest campionat, però amb la condició de seleccionadora d'Andorra.
En aquest Campionat d'Europa tenia dues opcions. En principi, participar-hi com a jugadora amb la selecció espanyola o estar-hi com a entrenadora de seleccionadora d'Andorra, que és allà on estic visquent actualment. I bueno, va ser una decisió en el seu moment, vaig prendre, pensant que de jugadora ja he jugat moltes coses i que d'entrenadora pues, em feia molta il·lusió portar a terme tota la feina d'un any i culminar-ho amb un campionat d'Europa, que no sempre es pot tampoc.
Tot i aquest parèntesi, Mariona Vila espera poder tornar amb la selecció espanyola, sobretot de cara al campionat mundial que es disputarà a Edmonton, al Canadà, del 31 d'agost al 16 de setembre. Acabarem amb un apunt d'handbol per dir que el jugador palafrugellenc del Portland Sant Antoni de Pamplona, Albert Roques, ha entrat a la llista de la selecció espanyola absoluta per fer dos partits davant Alemanya i dos més davant França aquest mes de juny. El seleccionador espanyol Juan Carlos Partidor també ho aprofitarà per fer dues concentracions. I fins aquí l'informatiu de les comarques de Girona a Catalunya Informació.